IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Què tal, com estàu? Benvinguts un dia més a La Gran Vida, en aquest programa que feim cada cap de setmana. Avui és dissabte 24 de gener de 2026 i aquest és el programa número 41 de la nova temporada de La Gran Vida que va començar en el mes de setembre. Vos he de dir que estarem en tot voltros fins a les 11 del matí, quan avui és el Dia Internacional de l'Educació. Avui començam aquest programa amb en Luis Menéndez, el control tècnic, i ja sabeu que si voleu dir la vostra, si teniu una opinió de qualsevol cosa que mos vulgueu contar, ho podeu fer en aquest número de WhatsApp.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
9 i 5 minuts, començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Ja sabeu que les Illes Balears són presents a Fitur, concretament al recinte firal d'IFEMA a Madrid. Ha estat durant tota aquesta setmana i és una de les fires de turisme més important del món. És una proposta que posa les nostres Illes Balears, diguem que al centre del món, les tradicions, el patrimoni i la gastronomia. Tot això es converteix en gran protagonisme més enllà del turisme. I és que amb aquesta participació, les Illes Balears també volen mostrar que no només són sol i platja, també són història, també són creativitat i una destinació i una aposta però per un turisme respectuós i de qualitat. Aquestes coses que deim cada any i que són necessàries reforçar i, per què no, també ho feim a Madrid. Però avui volem parlar sobretot de pagesia, de mà, de cuina. I les Illes Balears participen per segon any consecutiu a Fitur en un espai enogastronòmic propi amb un estant a les Illes Balears. I allà aquesta setmana, aquest dia, també hi ha estat en Joan Llebrés, que ja ha tornat a Mallorca, és el director general de qualitat agroalimentària i producte local. El volem saludar i agrair que estiguin nosaltres aquí a La Gran Vida. Joan, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres a La Gran Vida. T'anava a demanar si plovia per Madrid, però ara, ja després de tot aquesta feinada que heu fet per allà, la veritat que aquí al Manco plou. No sé quin temps heu tingut per Madrid, per cert.
Bé, també va ploure un dels dies, però bueno, ja la part professional era de dimecres i divendres, avui és Fitur continua, però continua obert en el públic, i és que anant per feina pues ja no som allà.
De fet, molt de cuiners, no?, que estan arribant ara cada setmana, que demostraran plats de les Illes Balears, cuiners coneguts aquí a les Balears. I la primera pregunta, Joan, seria què significa aquesta continuïtat, no?, de Fitur, d'anar a un estant allà i mostrar tot allò que tenim.
Sí, bueno, la motivació principal al final és que el producte local, els productes del nostre sector primari, dels pagesos, dels pescadors, forma part ha de formar part de l'oferta turística de les Illes Balears. I enguany, a més, el lema de l'estand de Fitur de les Illes Balears era "Donde late la cultura", centrat totalment en aspectes culturals de la promoció turística, i el producte local i la gastronomia és una part fonamental de la nostra cultura.
És un mercat turístic competitiu, és que tenim. Com ajuda la gastronomia també a diferenciar-nos d'altres destinacions?
Pues ajuda i molt, i des de la Conselleria d'Agricultura pensam que se li ha de treure molt de partit, perquè dels productes que presentam a Fitur durant aquests 5 dies, presentam productes que són únics en el món. Tenim la vaca de raça menorquina, la tomàtica de Ramallet, les varietats locals que s'empleen per fer vi, Mantonegro, Callet, Gorgollassa, són productes que no se poden trobar enlloc més del món. Mm. I això és un fet que ens diferencia sense cap dubte de qualsevol altra destinació turística.
De quina manera pot millorar i afavorir aquesta promoció a pagesos, ramaders, pescadors, elaboradors també locals? De quina manera pot millorar també la seva vida i la qualitat dels nostres productes?
A veure, en el final és que si nosaltres ho promocionem en els professionals del sector turístic, que en aquest cas és l'objectiu de Fitur, en els turoperadors, però també en els periodistes gastronòmics, en els periodistes del sector turístic, estem creant una necessitat de que aquests productes se trobin dins l'oferta complementari i dins l'oferta hotelera. Per tant, la voluntat final de la presència de la Conselleria d'Agricultura a Fitur és que els productes estiguin a les cartes de restaurants, estiguin en el bufet dels hotels i els turistes els atenguin a la seva disposició.
Mm-hmm. Per això moltes d'aquestes elaboracions que se fan durant aquesta setmana, sobretot ara aquest cap de setmana, les fan xefs i cuiners de referència de cada illa, no? De les Illes Balears. Això és important, no? Que mostrar no només un producte bo, sinó que estigui en mans de cuiners que jo m'imagino que a Madrid tenen una bona idea, una bona referència del que és la cuina balear, també.
Sí, evidentment. Se tracta de presentar el producte, però de presentar-lo de la millor manera possible. Eh? Evidentment, la restauració, els xefs, els cuiners, són, en el final, la carta de presentació o l'enllaç entre el producte i el client dins del sector turístic. No? I, per tant, han de tenir cuiners de referència i que també siguin, per què no, un reclam juntament amb el producte. Però també hem de dir que no fa falta fer grans elaboracions ni fer coses molt complicades perquè el nostre producte destaqui. Evidentment, a Fitur anem a presentar una mica les coses més innovadores i els xefs amb més renom, però una tomàtica de trempada és una cosa molt senzilla i pot ser molt bona si és producte local de temporada.
Mm-hmm. I si parlant del porc, per exemple, tenim el porc negre, que és meravellós, i jo sé que se fan unes celebracions molt concretes, però ja és producte primerenc, és important. Com s'equilibra aquesta tradició? Com s'equilibra aquesta tradició gastronòmica entre, diguem, creativitat i ja és producte de que per si és bo? Tot això suma.
Sí, evidentment. Com deies, el producte per si mateix ja és excepcional. Si, a més, li afegim tota la tècnica culinària que tenen aquests xefs i per què no, també, a vegades, concretament en el cas de Menorca, quan venia el xef en Patrick, que fa una cuina de fusió, però amb ingredients locals, per què no, també, aquesta mescla de tècniques foranes amb ingredients locals. Mm.
Joan, creu que productes tan coneguts com, per exemple, s'ensaïmada o s'assobressada encara tenen recorregut per sorprendre el visitant? Perquè nosaltres ens mengem una ensaïmada ara per berenar i disfrutar, no necessitem res més. Però a vegades se presenten d'una manera que pugui arribar a tothom d'una manera diferent. També és important, no?, com ho mostres.
Sí, pensant que nosaltres aquests productes els donem per fets, no? Estan molt acostumats, però per un visitant són coses totalment noves i que, per exemple, és una novetat tastar aquests productes. La sobrassada també és un producte que és pràcticament únic i de porc negre encara més, no? Per tant, aquest visitant que ve i descobreix aquest producte, el formatge molt a Menorca, el porc negre, el soli d'Eivissa, les herbes eivissenques, el peix sec de Formentera. A cada illa tenim productes característics que no n'hi ha a cap altra banda del món.
Jo m'agradaria, Joan, que ja que heu fet ja la fira, ara que has tornat, ara podràs xerrar amb família, amb amics, amb companys, residents de les Illes, quin missatge li donaries en el sentit de la importància de consumir producte local? També mos passa amb els vins, no? Que un se va a comprar un vi, quin vi? Aquest que mallorquí, no, és que és una mica més car, però aquest consumir producte local és molt important també per nosaltres.
És important pel sector primari en particular, perquè al final els pagesos viuen de vendre els seus productes. Per molta feina que facin, si no aconsegueixen vendre, no podran viure. Com diu el nostre conseller, no se pot fer agricultura verda, mantenir els paisatges en números vermells. Per tant, nosaltres com a societat, cada un de nosaltres, quan anem a comprar, podem fer aquest acte en favor, no només dels pagesos, sinó de tota la societat en conjunt. Perquè el manteniment del sector primari és un element fonamental de la nostra estructura com a societat, a nivell social, a nivell territorial, a nivell ambiental. Consumir producte local no és només el fet de consumir aquell producte, sinó que té molt de valors afegits a darrere que moltes vegades quan anem a comprar, evidentment, no hi pensam, però ho hem de tenir present. Ho hem de tenir present perquè amb el nostre consum estem fent, perquè no, un acte polític. De defensar el nostre territori, també.
I és necessari. Joan Llebrés, director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, que ha estat aquesta setmana fent promoció del producte local de les Illes Balears a través de la gastronomia. Hi ha un stand de Fitur de les Illes Balears que ha estat molt present. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, Joan.
Quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda también esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Pau Idoi, també volem parlar amb aquests cuiners, amb aquestes cuineres que se'n van a Madrid durant tot el cap de setmana per mostrar també la seva cuina, aquests productes locals que tenim a les Illes Balears. I és que han de dir que actualment Ninumà lidera un espai allà creatiu també. Ninumà és una pastisseria artística conduïda per Ariadna Salvador, que la tenim per allà a Madrid, que a més està pràcticament arribant per mostrar uns plats meravellosos i té una sèrie d'actes allà a IFEMA i a Fitur, perdoneu, i la veritat és que volen xerrar també amb ella. Ariadna Salvador, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, superbé, ja hem arribat aquí, ja som aquí a IFEMA.
Heu arribat. Anem a veure, ja ets a hotel o ja estàs directament a IFEMA?
No, m'agafes cuinant ja.
T'agafes cuinant?
Sí, amb la crema d'ametlla, hem fet una mel infusionada en romaní, bé, tenim un munt de coses.
Que bé. Quina importància tenir-vos també allà, no? Acabes d'arribar a Fitur i la veritat que m'agradaria saber, per començar, quin plats estàs preparant perquè això comença ja.
Bé, això és ja les 11 i mitja arrencant. Bé, però ja és un orgull perquè és el segon any que estic aquí defensant els nostres productes, que és superguai. I aquest any que faig? Tenim, per començar, l'ametlla de Mallorca i hem fet una crema... Bé, no és un menjar blanc, perquè l'hem fet una mica més lleugera, sí, amb un croissant de xeixa i aquesta mel en romaní. Després, l'oli de Mallorca, li hem donat una volta. El clàssic pa xocolata amb oli, hem fet un pa de festuc al micro amb oli i després l'hem ficat com xocolata i una mica de sal, que és com cruixent i bé, mola moltíssim.
Que bo, després... jo estic aquí amb un cafè, perdona.
Després tenim el safrà, que jo sóc una superdefensora de safrà als postres. M'agrada moltíssim aquest tipus d'umami, que no té sempre per què anar lligat a arrosos o plat de cuera. Així que hem fet un flan, que té molta gràcia perquè l'he anomenat azaflan. És dolentíssim.
No, aquí faltava un tachachan, però no, m'ha agradat.
I després ja me quedarien dos, que és safernària, sí, que hem fet una terrina de safernària amb botifarró, donant-li una volteta al frit, i per acabar tenim una crème brûlée amb herbes de Mallorca, herbes dolces, i un tàrtar d'orellanes i figues amb anís.
Molt bé, i tot això es presenta ja a l'estand de Fitur de les Illes Balears, però aprofitant que estic amb tu, Ari, tu lideres Ninumà, un espai creatiu molt personal. Com el definiries?
Uau, jo sempre que me demanen és com Ninumà, que és Ninumà, és supervivència. És un projecte que va néixer de manera molt natural, de què puc fer per seguir fent el que m'agrada i tenir aquesta paraula que és la conciliació amb el meu petit. I vaig començar amb esdeveniments, després me van demanar que si podia fer postres per hotels, per restaurants, i a poc a poc, la cosa s'ha anat fet molt grossa i estic supercontenta. De fet, ja estem en vistes de que si tot va com ha d'anar, per setembre d'aquest any ja obrirem al públic.
Ah, que bé. Sí. Per tu és important, no?, que darrere de cada creació hi hagi una història, com cuines, d'aquí la creativitat, també.
Exacte, sí, tot s'ajunta un poc. Bé, com bé tu saps, he estudiat cinema, després sí, vaig passar pel món del cine, de la moda, i bé, sí que és molt guai que totes les coses que m'agraden tinguin la fi al postre. I bé, el tenir una història, un relat que contar darrere del postre, per jo és bàsic.
I aquí defensam el nostre producte i llenc, el producte local. És fàcil innovar sense perdre aquesta arrel d'identitat de territori, en aquest cas de les Illes Balears? Volem fer coses noves, però també volem que no perdi aquesta identitat balear.
Per jo és bàsic. És a dir, tu no pots, crec que, jo igual m'equivoc, però crec que no pots donar-li una volta o no pots ser supercreatiu sense conèixer ben bé les arrels del que estàs treballant. Mm. És que és bàsic, ja sigui producte, tradició, tècnica, etc.
I, Ari, què creus que sorprèn més el públic, la gent que se passejarà avui per Madrid, quan descobreix la pastisseria feta a Balears? Què t'agradaria que els sorprengués més?
Ja m'agradaria que se'ls sorprengués. Bé, i que de dins del el que crec que és la tradició, se poden donar voltetes com fer un flam en safrà i cosetes d'aquest estil, que encara jo crec que hi ha coses que sempre dèiem, està tot inventat i ja no hi ha res que fer. Jo crec que sí, jo crec que sí.
Recorden com se diu aquest flan, aquest nom, que m'ha agradat.
Azaflan.
Azafran. No, allà, meravellós, meravellós. Ari, per acabar, a veure, després d'aquest esdeveniment, m'ho comentaves, Ninumà ja obrirà portes al públic. Ja ho tens tot controlat? Ens pot donar una data més concreta? Com t'imagines que serà aquest inici d'aquesta nova aventura?
Si tot va bé, obrirem per octubre d'aquest mateix any.
Vale.
I bé, no serà un soft opening com coneixem, però sí que anirem de poquet en poquet. És a dir, jo, el que m'agradaria seria començar fent pop-ups, que de fet jo crec que abans farem algú, en qualque esdeveniment xulo dins el nou local, que està quedant brutal. Tu saps el de les obres, que sí. Crec que duc 6 mesos d'obres i encara no he terminat. Per favor.
És una locura.
Sí. Però sí, jo crec que per octubre d'aquest any ja podrem obrir perfectament.
Molt bé, Ari. I dota d'eix que tens les mans segurament brutes. T'imagina ara, amb les mans brutes i amb el cap una mica de costat i es mòbil així a l'orella mentre xerres amb jo.
Sí, tal qual.
Sí, estàs així, no? I dota d'eix que te puguis rentar les mans, que puguis fer feina i elaborar que productes locals, balears, tan bons com mos has anomenat, que vagi tot bé i és a tornar de Mallorca a donar-li molt fort.
Molt bé, Ida, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Una ferrada, Ari, gràcies.
Una ferrada, adéu.
Tens que no, molts veuen ni en pintura, tanta gent que ja tot ho té tan clar. Tant de temps, tan mort, no sé si és temps del cura. Passes tant de temps, tant de temps fora, que sent que no t'enyores, que sent que no són hores ja de res. Te poses tantes coses per sa cara, te poses tan contenta i te poses tan senyora. Li sobra gent d'en fora, tan en fora. I a ca nostra li falta el teu coratge, ses teves dues neurones, tan en fora. Que me fa tanta pena que no te'n donis compte. I a ca nostra
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és diversitat.
entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, no. Changuito.
Perdó, no, en Chanquete, pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, ja m'ha de veure. Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que és meu cas. El meu cas també serà un mi dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Són les 9 i mitja, seguim aquí a La Gran Vida. Vos hem de dir que en els darrers mesos el ferrocarril ha tornat a ocupar un lloc central en el debat públic i a les Illes Balears els usuaris també estan pendents de temes com la saturació, retards, incidències constants. I tot això, mentre que a Espanya han viscut uns dies diferents, uns dies estranys, sobretot perquè hi ha hagut accidents ferroviaris recents, com el registrat a Damuz, sobretot aquest, a Còrdoba, on han mort més de 40 persones. I això ha fet que se torni a posar damunt la taula una qüestió clau, que és la seguretat del sistema ferroviari, el manteniment també d'aquestes infraestructures i el pes reals de criteris tècnics, diguem, en la presa de decisions. I en aquest context, nosaltres també volem parlar de trens, que ja no és només parlar també de mobilitat o comoditat, sinó també volem parlar de seguretat, responsabilitat institucional i de la confiança que hi poden tenir els ciutadans damunt tot això. I per analitzar aquesta realitat, ho volem fer amb en Mateu Oliver, i és degà del Col·legi Oficial d'Enginyeria Industrial de les Illes Balears, i Oliver representa la veu de professionals que dissenyen, mantenen i avaluen les infraestructures crítiques del país. En tot cas, volem parlar amb ell de tot això que està passant, de les darreres notícies. Mateu, molt bon dia, gràcies per estar aquí a La Gran Vida.
Què tal? Bon dia.
Sé que estàs fent un tour, no? Estàs fent un tour mediàtic, també, per tenir mitjans. Avui tot també te tocava aquí a IB3. I bé, la primera pregunta seria com has viscut aquestes hores, aquesta setmana, on pareix que cada, no sé, 24-48 hores hi ha un incident ferroviari, és darrer, un tren, no?, que va xocar contra una grua. És a dir, ha estat una setmana estranya, intensa, i s'ha ajuntat tot.
Sí, s'ha ajuntat tot i pareix que hi ha una espècie de psicosis. I a mi m'agradaria tranquil·litzar la gent. Vull dir, el ferrocarril és segur, i el que ha passat ara, les coses que venien passant, el que passa que no són importants i no tenien aquesta transcendència. Menys si m'explic. Mm. Justament, els dos accidents que són greus perquè hi ha hagut morts són els de Damuz, òbviament, i els que ha passat a Gelida. Però els de Gelida és un tema relacionat amb el canvi climàtic i amb unes pluges torrencials molt puntuals, i que un mur de contenció pues, no va poder aguantar la quantitat de material que estava retenint i va caure justament damunt el tren. I és de Damuz, que és una cosa que s'està investigant ara i que tot va apuntant a poc a poc, cada vegada anant trimant totes les opcions que hi havia de possibilitats d'aquest accident i anant centrant el tir. Cosa que sol passar en les investigacions d'accident. Vaig tanquem proves, i que, clar, la hipòtesi se va refinant fins que acaba siguent d'una hipòtesi o una tesi. I ja és veritat, no? Llavors, el cas de Damuz durà coa, perquè hem començat a anar des d'un accident molt estrany, que ho ha estat, perquè és estranyíssim que ha passat això, i ara ja anem centrant el tir a el que és, si el rail era de la qualitat que marcaven les especificacions del projecte, amb la qual aquí haurem d'estirar el fil, i veurem on acaba, qui ha estat, si hi ha hagut un canvi d'especificacions, o si realment ha estat tu te penses que poses unes especificacions i són unes altres, és a dir, els certificats d'aquests rails no eren els que tocaven, o quan se va fer la soldadura, quan fas una soldadura, tu infringeixes un mal a l'element soldat, no? És una afectació tèrmica, que se'n diu. Llavors, el teu material se fragilitza. Llavors, se pot juntar moltes coses i aquesta soldadura hagi fet que la viga fos més feble de lo que se pensava en un moment inicial, per mala execució. Llavors, es tenim o per un costat mala execució o per un costat que no era el rail que tocava. Jo a vegades dic viga perquè realment els rails són vigues.
Exacte.
No? Llavors, això és el que ha passat o el que sortirà en el final a Adamuth. Llavors, els altres accidents, que els hem estat analitzant, els altres accidents són, bueno, però mira, interferència en el gàlibo d'estren d'una grua. Mala llet, vull dir, això a vegades ha passat. També ha hagut un tramvia, ha embestit un cotxe. Realment, quan interfereixes, els tramvies estan dins el trànsit normal, no? Llavors, quan hi ha encreuaments entre cotxes i tramvies, pues, a vegades passa això. Mm. Però bé.
Tots aquests accidents són fets aïllats, que s'han juntat en el temps, o és que hi ha un problema més profund en el sistema ferroviari estatal?
Aquesta pregunta és molt bona. És molt bona perquè jo ho hem estat analitzant, des del Consell General, que jo som vicepresident d'Enginyeria Industrial, estem analitzant què està passant en Sotren. I el que veiem és que, per exemple, a alta velocitat japonesa, que ve des dels anys 69, me sembla, ja tenen alta velocitat, zero morts amb aquesta, amb la seva línia, tenen que inverteixen 4 vegades més en manteniment que nosaltres. I inverteixen 6 vegades més en seguretat. Això té certa lògica, perquè els japonesos... Clar, tu imagina't un tren que va a 380 km per hora que té un seisme, perquè Japó és una zona de seismes, no?
Sí.
Llavors, per això inverteixen més. Clar. Però el que és rellevant és que nosaltres estem en una fase expansiva en la nostra estratègia de ferrocarril i n'han fet línies i línies i línies i línies. Clar, els dobbets són els que són. Llavors, les dediques a expansió i després no els dediques tant a manteniment. I la gent se queixa de vibracions, de traquetejos, que és un tema que s'ha de posar el focus aquí, a dir, bé, els enginyers, sempre que tenim vibracions a una màquina que dissenyam, ens posem molt nerviosos, perquè les vibracions acaben traduint-se en fatiga de materials i acaben traduint-se en més manteniment que has de fer. No? Mm.
Però aquests defectes poden passar desapercebuts més enllà dels protocols que se puguin fer? És a dir, hi ha uns protocols de seguretat. Aquests desperfectes són molt subtils o depenen d'una falta de manteniment? Comentaves el tema del pressupost. Del pressupost i de la inversió, no? És hora de fer un manteniment. Però és fàcil que passin desapercebuts?
Amem. El ferrocarril és una tecnologia, en el final, de posar una matèria rodant damunt d'unes vies de fa 150 anys. Això fa molt de temps que se té estudiat les falles del ferrocarril, no? Llavors, en principi, no. No haurien de passar desapercebudes. En principi, tu tens unes mesures de control d'això, tots els trens tenen vibròmetres, és a dir, te diuen el que vibra, i tu tens un paràmetre. L'enginyer responsable d'això té un paràmetre i diu, mira, mos estan passant de vibració, pues, suspenguem servei o baixem velocitat o fem una sèrie de coses. El que sorprèn en aquest cas és que hi ha hagut queixes de fa temps, sobretot a Rodalies de Catalunya, que ha passat, també ha estat a TV3 comentant aquest tema. Clar, hi ha un moment en què ens hem d'aturar i pensar, és a dir, haurem de repensar l'estratègia del ferrocarril a Espanya i haurem de créixer més a poc i a invertir més en manteniment.
Mm. Aquí a Balears, com està?
Aquí a Balears tenim un servei ferroviari propi, SFM, Servei Ferroviari de Mallorca, que és una passada. Jo estic molt orgullós d'aquest servei. Eh? Vull dir, tenim enginyers industrials d'aquí que hi fan feina allà i és un servei molt seriós.
Aquí podem estar tranquils?
Podem estar tranquil·líssims.
Que la gent digui ara, no vull agafar estrep.
No. A més, nosaltres tenim unes línies que són molt noves. Hi ha hagut hem fet línies noves i s'han mantingut ses vees, a la qual això és molt important i crec que hem d'estar molt satisfets del nostre servei ferroviari.
El que és difícil és prioritzar la seguretat quan hi ha criteris econòmics que s'imposen.
Sí, però no te creguis que va tan així, eh? Vull dir, els enginyers industrials estan molt preocupats per la seguretat, és un tema que és prioritari, no? El problema que passa és que jo crec que ja és un problema polític. Si tu tens que cada vegada que dus un tren d'alta velocitat a una capital de província és com si fos un gol i que els polítics perceben que això és com... És com fer polideportiu en el poble, no? Jo el tenc més gros que tu. Això no és així. Hi ha pobles, capitals de província, que no necessiten un AVE. I em sap greu dir-ho d'aquesta manera, perquè els seus habitants, quan se trasladen d'un lloc a un altre, tarden mitja hora de més, pues, a lo millor és que no val la pena fer aquesta inversió, i pots fer inversió a una altra banda. Això és part de la responsabilitat de governar.
S'ha planificat el tren com un servei públic, estic parlant a nivell estatal, com un servei públic essencial o com una infraestructura secundària?
El tren és vital. És vital perquè és la circulació del país, és la sang del país, no? Tu tens que poder-te moure. Sobretot en grans capitals, com per exemple, que tenen una àrea metropolitana molt important, el tren te permet aquesta mobilitat de grans volums de passatgers, no? Llavors, a més, té un altre dins imaginari col·lectiu, que és això el que està produint un poc aquesta psicosi en el tren, és que quan el tren falla, perquè precisament no falla mai, la gent té com una sensació de col·lapse. I justament aquí és que s'ha juntat tot, i jo considero que no és vera, vull dir, no hi ha aquesta sensació de col·lapse. Hi ha justament que s'han juntat tots i, a més, s'ha posat el focus damunt això. D'incidents ferroviaris n'hi ha hagut sempre i n'hi haurà sempre, perquè justament... Per exemple, un exemple, no? El tren d'alta velocitat japonès no té passos a nivell. Va de punt a punt sense interferir en ningú. I aquí no passa, aquí tenim passos a nivell, amb barreres, sense barreres... Clar, aquí sempre tindrem una font d'incidències, no?
Quin pas tenen els avisos tècnics que fan els professionals abans de que passi una tragèdia?
Bueno, tenen un pas importantíssim. És a dir, aquí hi ha una... Diguem-ne una cadena de custodi, no? Llavors, quan hi ha un accident, com aquest d'Adamuth, aquí s'estirarà des fil i tot sortirà. Vull dir, Adif haurà de fer un exercici de transparència, que és, en el final, com les coses funcionen. Perquè si tot queda com a les fosques i d'una manera obscena, no?, fora de la vista, tindrem que les coses no funcionen. I això, democràcia és transparència, i Adif haurà de fer un exercici de transparència monumental i haurà de posar damunt la taula tot el que ha passat. I a partir d'aquí veuran que sí, que hi ha hagut uns avisos, que s'han fet cas, no s'han fet cas, hauran de veure moltes coses, i això sí que a la societat civil, que som el Col·legi d'Enginyeria Industrial en aquest tema en concret, hi estaran damunt, perquè, clar, això és un tema que ens preocupa molt. I a la ciutadania també, òbviament.
Els sistemes actuals d'inspecció de vies i infraestructures són suficients?
Sí. Sí, vull dir, el tema d'exigir com se va fent, i això no és que jo ho digui ara per quedar bé, és que duim 100 anys tenguent-los. I això ajuda molt. És a dir, jo crec que sí, no tinc cap dubte.
Des de la seva experiència, pensa que canviaran moltes coses a partir d'ara?
Sí. Des de l'accident d'Angroats, a Galícia, va néixer la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris. Se varen imposar protocols nous. Ara se n'imposaran d'encara més nous. De fet, la transició de set, el protocol ETCS, és a dir, l'European Train Communication System, se posarà de nivell 2 per tota l'alta velocitat. És a dir, que això el que se preocupava tant en Feijó, de si no sabien si tenien localitzat en tot moment, els trens que no tenen implementat aquest protocol tenen un marge de local... És a dir, tens zones on pot estar el tren. I ho tens acotat, però no el tens pinxat damunt un mapa. Ara això passarà. I això ajudarà que aquest desenvolupament sigui més ràpid.
Pensa que s'ha prioritzat massa alta velocitat per damunt del manteniment de la xarxa, a lo millor?
Jo crec que sí. Crec que sí. Sí, s'ha prioritzat perquè, bueno, s'ha posat com un objectiu nacional. Extraordinari, no res que dir, Passa que si tens falles com aquesta, hem de repensar aquesta estratègia i hem de repensar el que hem fet, però això sempre ha estat igual. Sempre l'enginyeria se mou per cercles de qualitat. Tu planifiques, actues, avalues i rectifiques. I això, els enginyers... Clar, ser víctima ha estat un drama i és una cosa terrible, però des del punt de vista d'enginyeria és un aprenentatge, que aquest aprenentatge s'ha de corregir.
Mateu, tenc una darrera pregunta. M'agradaria que enviassi un missatge, sobretot a aquests ciutadans que ara comencen a veure el tren com una preocupació després d'aquests accidents.
No s'han de preocupar. Han d'estar ben tranquils, perquè és un mitjà de transport seguríssim. Ho ha estat històricament i ho seguirà seguint. I això, de veres, eh? No hem d'entrar en un pànic perquè no és vera. Jo crec que aquí també hi ha... I si ens abstraïm un poc i ho mirem tot un poc més enfora, trobarem que també hi ha certs interessos partidistes per començar aquí a fer un frit i bollit. I no és vera. Ens hem de fer fora i hem de veure-ho en fredor i es trena segur. A veure, hi ha hagut un accident, indiscutible. Però això no deshabilita un sistema de transport com és estret.
Mateu Oliver, degà del Col·legi Oficial d'Enginyeria Industrial de Balears, gràcies per analitzar aquests moments on jo sé que són importants, però bueno, que tothom estigui tranquil, que agafeu estren sense cap tipus de problema. Gràcies, Mateu.
A vosaltres.
Gràcies.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Com cada setmana parlant de la bona comunicació de la mà de David Arraez, aquí a Té la Paraula. Avui parlarem de l'apocalipsis PowerPoint. Amb efectes i tot. David, com estàs? Bon dia.
Muy buenos días. Estupendamente bien.
M'agrada. Aquí te veig tens aigua, sí.
Idò, sí, agüita, venga, que hoy hace falta.
Parlam d'Apocalipsis PowerPoint. Venga, conta'm, tens 12 minuts.
Sí, porque te acuerdas que hace un par de semanas hablamos aquí de un estudio que decía algo muy claro. Y es que en la universidad o en las universidades no se enseñan habilidades de comunicación como se debería. Pues bien, ha habido gente, estudiantes, la mayoría, que lo han escuchado y en las redes sociales me han escrito varias veces, vale, muy bien, estuvo genial el programa, pero ¿qué hago con mis presentaciones? ¿Cómo hago un PowerPoint que no sea un tostón? Etcétera, etcétera. Así que digo, pues vamos a hacer un programa de
claro,
cómo se debe y cómo no se debe hacer una presentación. Seas estudiante, pero esto aplica también a todos esos profesionales que tienen que hacer presentaciones en algún momento, que son muchos, ¿no? Así que vamos a ponernos a ello porque quiero hablar de ese PowerPoint asesino, que yo lo llamo, de ese apocalipsis PowerPoint que se monta desde el punto de vista de esos estudiantes, de esos que tienen que hacer esos trabajos, el TFG, el máster, las prácticas, y llega un momento en el que te tienes que poner delante de la clase y exponer. Es por ello que te voy a decir cuál es el gran error cuando haces presentaciones, y es que ese gran error es creer que el PowerPoint es la presentación, pero no.
Es nomás una guía.
Es una guía. Vamos a empezar desmontando una creencia que está muy extendida, además, tanto en las universidades como en las empresas, y que muchos estudiantes creen que esa es la presentación, es decir, el PowerPoint. ¿Qué ocurre? ocurre que te pones nervioso. Y cuanto más nervioso estás, más texto metes en las diapositivas. Y piensas, bueno, así no se me va a olvidar nada. Pero lo que ocurre en realidad es que se te olvida igual. Y no solo eso, sino que encima estás aburriendo al personal. Porque una presentación no es un documento que estás leyendo en voz alta. Es una conversación dirigida. Así que, si lo tienes todo escrito en una diapositiva, pues tu cerebro está a la vez leyendo, hablando, pensando y colapsa. Y colapsas a los profesores y a los compañeros, ya de paso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o cuáles son los síntomas de ese apocalipsis PowerPoint cuando estamos hablando de la universidad? El primero, diapositivas con párrafos eternos. No podemos hacer diapositivas con párrafos eternos que parecen apuntes, con una letra pequeña, todo en negro, todo junto, porque eso no es una presentación, eso es un castigo. Así que eliminamos esas diapositivas. Otra cosa que no debemos hacer nunca, leer lo que pone. Cuando un estudiante, cuando un profesional está leyendo una diapositiva, quienes te escuchan están pensando que eso lo podías haber enviado en un PDF y leértelo en tu casa. Así que dejamos de leer lo que ponen las diapositivas, los gráficos.
Que ya lo vemos, de hecho.
De hecho, exacto. Y es lo que piensas, pero está leyendo lo que estoy leyendo yo.
Claro.
Pues no he venido a leer diapositivas, he venido a escucharte o a verte. Los gráficos imposibles, esos que están copiados del trabajo, que tienen 200.000 millones de datos, que no los entiende ni el que los está explicando, pues de eso también hay que olvidarse. Los gráficos tienen que ser simples, muy sencillos. Luego, cambiar de diapositiva por pánico. Yo esto lo he visto hacer mucho, sobre todo en entornos profesionales, que van diapositiva. ¿Por qué?
Para encontrar algo que les diga, yo sé hablar de esto.
Ahí está. Esa es una de las cosas. Otra cosa es que el silencio nos da miedo muchas veces. El silencio no mata, hemos hablado del silencio. Al contrario, el silencio es poderoso. Tenemos que aprovecharlo. Y esas diapositivas que nos saltamos y decimos, bueno, esto no es importante, así que me lo salto. Bueno, pues si no es importante, ¿por qué lo has puesto? No pasamos diapositivas ahí al tuntún, porque entonces nos vamos a encontrar con un problema. Y es que si tu PowerPoint tiene todo el texto que vas a decir, no hace falta que hables, sobras, deja la diapositiva. No leas continuamente. El profesor puede entender que la presentación está bien, pero no te está escuchando. El PowerPoint está haciendo tu trabajo. Y ahí es cuando llegan esas malas calificaciones en la parte de exposición que hablábamos hace un par de semanas. Una diapositiva, un PowerPoint, no es para leer, es para apoyar lo que estamos diciendo. Y sobre todo, en la universidad no te suspenden por no saber. Muchas veces te suspenden por no saber contarlo. Así que si el PowerPoint habla por ti, tú sobras. Y esto que quede muy claro. ¿Por qué los estudiantes usan mal el PowerPoint también? Es una cosa que me preguntaron. Pues porque la mayoría de estudiantes no es que lo usen mal porque sean vagos, lo usan mal por miedo. Tienen miedo a quedarse en blanco, tienen miedo a no parecer listos, tienen miedo a que les juzguen cuando salen a hablar en público. Es por ello que lo escriben todo, así se sienten más seguros. Pero eso no da seguridad, eso lo que te da es una rigidez tremenda y cuando sales del guión te bloqueas, te quedas en blanco y ahí es cuando los profesores que están evaluando exposiciones rara vez te van a poner una buena nota. ¿Por qué? Porque queremos improvisar y no podemos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo usamos un PowerPoint sin que nos mate? Lo primero, ideas prácticas. Es muy importante. Una idea clara por diapositiva. Fundamental. Si no puedes explicarla sin leer, entonces no dominas el tema y no dominas la presentación.
Claro.
Una idea por diapositiva. Diapositivas muy visuales, siempre, que no sean literarias, palabras clave, imágenes, conceptos, y lo explicas tú, no lo explica la diapositiva. Practicar mucho, es fundamental. Te pones tu presentación. Si eres capaz de explicar el trabajo sin las diapositivas, entonces el PowerPoint va a dejar de ser una muleta que te apoya y lo que se va a convertir es en un apoyo visual de lo que dices.
Exacto.
Y fundamental, que esto nunca nadie lo piensa. El protagonista es el estudiante, es el profesional que está hablando. El protagonista no es el PowerPoint. El profesor no evalúa diapositivas, evalúa al alumno. Por lo tanto, tiene que ser el alumno el que esté contando absolutamente todo lo que está pasando por ahí. Es por ello que si estás estudiando, nos estás escuchando, que algunos nos escuchan,
que tenéis exámenes, tenéis sobre todo trabajos también.
Y si tenéis que presentar trabajos, quedaos con esto. PowerPoint no te va a salvar nunca si no sabes explicar esa presentación. No hace falta ser un showman, fundamental. Pero necesitas estructura, necesitas claridad y sobre todo entender que comunicar es una habilidad que se aprende. Así que no te escondas detrás de las diapositivas porque el trabajo que merece defenderse lo tienes que defender tú. Y si nadie te ha enseñado a hacerlo, no es culpa tuya, pero sí es tu responsabilidad como estudiante aprenderlo.
I m'ha sorprès, David, una cosa, que jo pensava que el PowerPoint ja era una cosa viejuna que no s'utilitzava. Se utiliza moltíssim.
Muchísimo. Se utiliza muchísimo a todos los niveles, especialmente en las empresas, especialmente en congresos médicos, en todo tipo de presentaciones de productos, siempre se están utilizando PowerPoints. Y es obligación hacerlo, o es nuestra obligación, si no queremos matar al personal de aburrimiento, pues hacerlo bien y seguir un poquito esas pautas que hoy hemos explicado aquí.
Tu l'utilitzes molt o t'estimes més emparar missatges concrets, frases? ¿Cómo ho fas tu? ¿Cómo t'organitzes tu?
Yo lo uso a diario prácticamente. Piensa que yo, entre las formaciones que hago, los talleres que imparto y sobre todo pues cuando voy a dar una charla en algún sitio, pues tengo que poner un PowerPoint. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de veces estás explicando cosas que necesitan verse. Ahora cuando hemos hablado de esas diapositivas que tienen que ser con un solo mensaje, pues tú tienes que mostrar cuál es el mensaje que estás transmitiendo. Lo uso muchísimo. La clave, intentar que nunca haya más de 3 elementos en una diapositiva. Esto es fundamental. Si tú tienes una imagen, pues solo hay un elemento. Pero si tienes un titular, un texto, varias líneas con cositas que vas a explicar y empiezas a tener 10, 12, 15 cosas en la diapositiva, pues ahí estàs muerto.
Fins i tot, encara que ho comentis o expliquis bé, la gent visualment no relaciona massa el que tu dius sense imatge i aquí te torna a sobrar el PowerPoint.
Exacto.
Perquè no t'està sumant.
Correcto. Y además hay una cosa que se tiene que tener muy en cuenta, que es que se nos olvida a veces. ¿Tú te acuerdas de aquellas antiguas cámaras de fotos con carrete que tenía un número de disparos
37,
limitado.
37,
había,
¿no?
Bueno, había de 12, sí, de 24, había, sí, de 36. Y se te acababa el carrete y te quedabas sin fotos.
Sí.
Pues esto no es un carrete que se vaya a acabar. Tú puedes poner todas las diapositivas que quieras.
Bueno, de fet, es como una cámara de fotos del mòbil que puedes hacer fotos que vulguis.
Pues esto es lo mismo. Si tú puedes poner todas las diapositivas que quieras, ¿por qué cargar una diapositiva con 20 cosas si puedes poner en su lugar 20 diapositivas?
David Arraez, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene, ¿no?
Nos vemos la semana que ve.
Hasta la semana que viene.
Y ahora ya han acabado las festas, ¿eh?
Sí, ya era hora.
Ahora ya basta.
A dieta.
Gracias, David.
Chao, chao.